llamarles y compartirles que el día de hoy, después de algunos años, por primera vez, los dos pilares más importantes de mi vida están a bordo de este vuelo y que sin ellos, sin su apoyo, no sería posible que esté con ustedes a bordo de esta aeronave para llevarlos con bien a todos sus destinos. Sí, mi madre y mi padre están a bordo de este vuelo. Me complace llevarlos y sin duda es un orgullo estar con ustedes. Por su atención, su preferencia, a nombre del Grupo Aeroméxico y de esta tripulación, bienvenidos a bordo, que disfruten de vuelo.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Esto se habla en el mundo, pero claro está, la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Sí, que emocionat. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava, amb Àlex Santamaría, emocionat pel piloto, i Pep Vergés, que li agrada molt el perro piloto. No sé si...
Bon dia.
Bon dia, et veig en forma.
Sí, estic molt bé.
Ah, va bé.
Estic molt content perquè avui deu estar-me escoltant. Per el meu perrito com piloto deu estar escoltant amb la meva mare.
Ah?
I aleshores, doncs...
Digues. No, ja, però posa música...
No.
Així de no sé...
No, bueno, es va emocionar el noi, tu.
Bueno, escolta, si viatjaven els seus pares, que li van pagar tots els estudis, la carrera, no sé què, i el nano s'estrenava com a piloto, o no, bueno, espero que no, espero que tingués una pràctica ja, perquè si no, també, donar-li l'homenatge als pares i resulta que es posa tan nerviós que cau l'avió...
Home, doncs un homenatge total.
No seria el què.
No.
Però està molt bé el gestu. Està molt bé el gestu i, escolta, tu... Està molt bé tot això dels homenatges així.
Home,
jo recordo, mira, l'anècdota, tu, jo estava a un pavelló d'esports, Almeria, tampoc te quiero decir.
No, és normal.
És normal. Bueno. És que menys va un pavelló, un partit de bàsquet, vaig a Almeria a un partit de
bàsquet. Sí.
Bueno, i jugàvem contra Herbeti. Jugàvem contra Herbeti, l'equip andalú. Pues, si una cosa va destacar, és a banda de l'emoció dels partits, dels enfadaments més o menys, de no sé què, és el bon rotllo entre aficions. I resulta que entre la nostra afició hi havia una senyora que, caramba, tu, les iaies que són abnegades pels seus nets, van a Almeria a veure el seu net, una senyora de 82 anys.
Cony.
I, curiosament, el dia del partit feia els 82 anys. Doncs, bé, un dels nostres aficionats va anar a la megafonia, aviam si al final del partit podeu posar la cançó del cumpleaños, i aquí, hosti tu, de conya, la van posar, i nen. Les dues aficions van començar a cantar el cumpleaños feliç. Aquella senyora es va quedar absolutament arrugada, boca oberta. A més, una senyora que si venia és perquè, a més, el germà d'aquest jugador, doncs resulta que té síndrome d'autisme. I aleshores, doncs, bueno, la família decideix portar-lo, però evidentment necessiten ajuda, doncs, perquè, bueno, i la senyora de 82 anys, abnegada, doncs no vol venir sí o sí, tot i que li van recomanar, escolta, no cal que vinguis perquè és un tuter de viatge, que no sé què. Ella volia venir per estar cuidant el seu estimat net amb síndrome d'autisme. Vull dir que és una senyora que, què vols que et digui, està sempre molt abnegada, és brutal l'entrega, 82 anys ja comences a estar tonyinada de tot arreu, però tot i així la senyora amb un somriure sempre a la boca, total, que l'afició nostra li va voler dedicar aquell partit. Bueno, pues els dos equips, el del Betis i el del Juventud de Badalona, les aficions començant a aplaudir i a ballar l'aniversari, el cumpleaños feliz, tot plegat, va destil·lar un bon rotllo que vaig dir, nen, està molt bé això dels homenatges així de improvisats. Mira, va ser el momentazo.
Molt bé, tu.
Va ser un momentazo. I veies la gent andalusa i la gent del Joventut, la gent del Betis, la gent d'allà del torneo, la gent de tots aplaudint, els àrbitres allà també abraçant-se amb la senyora. Va estar molt bé. Un moment tot el dia. Per això et dic que, escolta, sento aquest senyor aquí emocionat perquè els seus pares, doncs, viatjaven a l'avió.
Molt bé, clar. Bueno,
els hi dedico la...
Clar, que igual és que els hi dedico, clar.
Els dedico al vuelo. Que ja està bé, podries haver pagat un poc més.
Que era bo, era aquell, el comandant aquell, que no sé què deia, que era el seu primer dia o no sé què, hòstia, que no tenia...
Hòstia,
sí,
no? Tenia,
sí, que, bueno, no sé com ho dirà tot.
Ui, que bon rotllo. Sube a l'avión, madre mía.
Que mai és el primer dia, eh? O sigui, hi ha un primer dia de copilot.
Ah, és home, clar.
Però no de pilot.
Però de pilot hi ha un primer dia, no?
Sí, però és quan ja has fet...
Quan ja has fet milers d'hores de vol.
D'aterratges, sí, 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 sí. Clar, perquè els copilots van fent coses.
Niño, cógeme el mando. I llavors és quan tu... És com els disjockeys, que sempre hi ha... Abans hi havia la figura de l'aprenent, o l'aprenenta, que sempre estava al costat del disjockey, i a més anava molt bé, perquè quan el disjockey anava a fer el cubata, doncs, niño, pot-te, vinga, per les lentes. Habitualment era per les lentes. Ja el disjockey li deixava les cançons preparades, no s'havia de fer grans canvis, només, posar i treure. I ja està, tu, vinga, niño, a posar les lentes. I ja està, i llavors el disjockey s'anava a fer el cubata. Cubata, o lo que no era el cubata. Hi havia vegades que les lentes s'eternitzaven, dius, cony, que fa estona que hi ha lentes, tu. Tres quarts d'hora encara estan lentes, vinga, bueno, a tocar, vinga a tocar.
Jo anava a una discoteca que hi havia tres quarts d'hora de lentes.
Oh, però sempre. Coi de disc jockey, sempre aprofitava per
tres quarts d'hora. Quan et tocava, quan tenies la sort de poder ballar amb algú, perfecte, que no volia dir que ballessis tres quarts d'hora, ni
no,
molt menys.
No,
però
no.
Bueno, almenys feies alguna cosa. I, però clar, quan et tocava que no, bueno, no havies aconseguit ballar amb ningú, tres quarts d'hora a la barra, sí, davant la mirada de tothom que veu, hombre, que ets un abandonat.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No era maco, eh?
Home, era maco si aconseguies èxit.
Sí.
Era maco. Si no aconseguies èxit, doncs la veritat és que era etern. Escolta, volen posar ja la música normal, a veure si tornem a la pista. Perquè, clar, quan hi havia lentes només hi havia les parelles que aconseguien alguna coseta i es quedaven allà. I no entrava ni sortia ningú més. Si tu no havies aconseguit catxo, doncs pues allà...
Home, si quedaves una cançó només, que la noia et havia dit... Ah, en el meu cas,
Sí.
La noia et havia dit, va, nano...
Aire.
Deixa-ho.
Vinga, torpe. Clar, no. Però el que no havia aconseguit ni això, no havia aconseguit ni trobar-se amb ningú, s'havia de quedar a la barra o al marge de la pista i esperar que acabessin les lentes, a veure si, tornant a entrar al ruedo, doncs aconseguies amb el moviment alguna coseta. I clar, quants més lentes i quan més allargaven allò, més avorrit estaves, perquè no havies aconseguit.
I a més no tenies pasta per prendre la beguda i tenies la beguda bullint ja.
Doncs anaves a fora a fumar-te el cigarret.
No, si te'l podies fumar dins aquella època.
Sí, bueno, i llavors se posaven la marca aquella.
No, però jo no.
Del fluorescent.
Marca fluorescent.
Bueno. Marca fluorescent, sí senyor, que hi havia tintes que anaven molt bé perquè llavors s'enganxaven bastant, desprenien bastant i agafaves l'amic i t'enganxaves la teva canella amb el canell de l'amic o l'amiga jo et convido. Vinga, pa dintre. Hosti tu.
De totes maneres, va haver una època que era com una tonteria no pagar, perquè és que si pagaves, t'entrava la copa.
Ja.
Si no pagaves, pagaves per la copa.
Bueno, però quan no tenies un duro, pues pagaves, entraves i punto. I no ho havies. I t'anaves al lavabo a l'aixeta. És que no hi havia més. Quan els tiempos eren escassos, pues s'hacía lo que se podía.
Quanta misèria. És que era impossible arribar papes a casa. Era impossible.
No.
Jo anava a la discoteca i sempre arribava amb una serenor que feia...
Això està bé.
Feia fresa.
Això ja era com una espècie de barrera.
Prenia una copa i no tenia diners per més. I llavors arribava a casa amb una serenor...
Clar.
Que ara no arriba la gent així.
No, perquè ara, a més, hi ha una cosa, que com que hi ha els supermercats que obren diumenge, doncs si està a la discoteca al poble, doncs simplement surts de la discoteca, vas al súper... Anava a dir pa aquí, però tampoc no cal.
No,
el súper, i compres entre varios mancomunadament una ampolla, el que sigui, i fas el cubata. Clar, sí que, això sí que hi ha accés, però per aquest mateix preu de 10 cubates entre 10 amics, doncs tenies només l'entrada i un cubata. Bé, pagaves l'entrada si podies, i si resulta que els teus pares t'havien donat diners però te'ls havies gastat a la màquina de tracaperres, o al millón, o la del videojoc aquell que t'enganxava i al final perdies i anaves tirant els 5 duros, et quedava sense els diners per poc entrar a la discoteca. Graso error.
Però bueno, a mi també em va passar gran. Quan anava a Luz de Gas, per exemple, quan vivia a Barcelona...
Home, Luz de Gas.
Amb la pasta que costava un cubata, te'n prenies un i s'ha acabat.
Sí.
Perquè valia una pasta...
Però clar, entraves perquè els teus amics estaven dins.
Home, perquè anàvem els meus amics.
I les amigues que t'interessaven també estaven dins.
No, acostumàvem a anar sols.
Vale, ja dintre o el que fuera,
sí,
no?
Sí.
No, bueno, està bé.
Acostumàvem a anar sols, què vols que et digui?
Sí.
I després, no, normalment no passava res. Nosaltres sempre fidels i, vamos, persones intachables.
No.
Però bueno, que gaudies sí. Veient... Sempre anàvem els dijous perquè feien un concert. I a més era el de la Mònica Green.
Ah, sí, sempre feia versions de Mònica Green.
I aleshores anàvem els dijous i estaves allà una estona. Si foties dos cubates et fotien 24 euros o 25.
24 euros dos cubates, 24
aquella
euros.
Època, ja, aquella època.
Estem parlant d'euros o de pessetes?
Va, pessetes, ja no me'n recordo.
Clar, és que... Pessetes...
Jo l'última vegada que vaig anar, no sé si em van fotre 16 o 18 euros.
Hosti, tu. Clar, 16 o 18 euros són 3.000 peles, no? Ah. 3.000 peles, clar. La discoteca abans valia... Què, valia 300 pessetes, potser, una entrada?
300, 800, per l'època.
I el culata els... valia... No sé, bastant, eh?
I el Salsa havia pagat 800 pessetes.
800 pessetes per entrar al Salsa.
En aquella època, t'estic dient era que molt, jo tenia 18 anys.
Era molt. 800 pessetes. Mm-hmm. 300, no, 800, eh? Ah. 800
que,
peles.
Després, és veritat que per la nostra feina a la ràdio... Mm. Pues ben,
sí, home, clar, llavors ja tenies entrada d'accesso.
Entrada d'accesso, sí, VIP.
Sí, bueno, però és... Mira, la Mònica Green, tu. Bona cantant, eh?
Bé.
Que feia allò, les versions, bueno, també tenia cançons com aquesta, que clar, la Luz de Gas, doncs, funcionaven. Ah? Then I realize... Yeah... Se recrea. Somebody else is the guy. Venga, arranca.
Oh, yeah. Hola, bienvenidos a la sala de Lutegas. Vamos a empezar la sesión. Esperamos, amigos clientes, que tengan una buena sesión de discoteca.
Imagina, jo anava a veure bastants concerts, eh?
Allà, sí, està bé.
Bueno, hi havia una plantilla fixa, que deia, de dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, i després feien concerts especials, no?
Exacte. Que, bueno, els cantants que actuaven, que aconseguien actuar allà, doncs, esclar, portaven tota la claca, i ja més o menys la clientela omplia. Fent els cubates correspondientes.
No, és una discoteca que anava molta gent.
Sí.
VIP.
A l'Ortega, sí, home.
Ah, havia trobat allà... Boris Izaguirre i companyia.
Hombre, quan feien allò de les Cròniques Marcianes.
Ronald Koeman.
Que recordem, es feien a Barcelona, les Cròniques Marcianes.
Ronald Koeman i companyia. Uh-huh. Sí, més jugadors. No, molta gent coneguda. Uh-huh. Jugadors del Barça, de diversos esports. Era una gran verdad
des d'aquell tren. Yeah. Aquesta cançó es diu Luz de Gas. A donde quiera llevarnos. Todo iba bien. Fuimos dos. Els Sidecars, que suposo que era un grup que havia actuat allà a aquella sala de festes, esclar. Te fuiste de farol. Pues en eso estamos, en los recuerdos, amigos, de las discotecas.
Ai, això vol dir que ja ens fent grans.
Sí, perquè, bueno, ara ja, de fet, una bona notícia és que a Vilafranca torna a haver-hi dues discoteques.
Sí,
que fins ara havia una o mitja, perquè havíem estat a punt de que tanqués aquesta única que quedava, i ara, doncs, ha reobert una altra que està al costat. Per tant, la Rambla té dues discoteques, la qual cosa... Jo no sé com ara mateix està el tema de la Rambla Sant Francesc dissabte a la nit, però quan només n'hi havia una, francament, era un perill, perquè molta gent no hi anava perquè estava ple, és a dir, no entrava perquè estava ple, es quedaven a fora i a fora començaven els avorriments, per dir-ho d'alguna forma. A l'haver-hi dues, doncs jo m'imagino que ara hi ha molta més chance per poder entrar en una d'elles.
I la gent varia.
Exacte.
Si va una que està molt plena, va anar a l'altra. Mm-hmm.
Sí, tot i que sembla que s'han fet com dos ambients. Sí, jo conec gent que diu, bueno, aquesta està ple de no sé què i l'altra està ple de no sé quantes.
Bueno, és com cadascú, sempre la vida.
Està bé, els gustos així doncs varien i cadascú tria. Però és veritat que potser l'haver-hi dues, ara hi ha menys gent a fora avorrida. Podria ser. Tot i que algú dirà, no, quanta més discoteca hi hagi, més gent vindrà i més gent farà follon. Jo soc, crec que partidari de l'altre. De que si hi ha més oferta, doncs hi ha més gent que pot accedir a aquesta oferta i menys gent que es queda fora al carrer.
De totes maneres, la major part de gent es comporta normal i corrent. Home, sempre pots tenir un dia que et descantilles, no? Però el problema està amb aquests merders que es munten i a cops de navalla, tio. És que jo això...
Bueno, a més que sembla que les baralles últimes que hi ha hagut i de les que hem parlat també els serveis informatius estaven protagonitzades sobretot per dos sectes, o sigui, dos tipus de gent concreta. Hi havia, em sembla, la gent nord-africana i la gent centre-africana, per dir-ho així. La gent, per dir-ho d'alguna forma... Bueno, és igual, la gent centreafricana i la gent nord-africana. I a partir d'aquí, doncs, ja és una baralla com tribal, no? O sigui, ja més que tu m'has fet... No, no, com que aquest és així, el meu sector, que és de l'altra manera, bum, ataque. I aquí venen les històries i les grinyolades.
No sé, tu, però això s'hauria d'acabar, perquè...
No anem bé.
No.
I sembla ser que un dels sectors que es barallava contra l'altre, diguem que ja està acostumat a fer-ho i se sent molt impune, per dir-ho d'alguna forma. I un fet corroborat també per gent educadora d'escoles que també ratifiquen que sí, els d'aquesta ètnia o els d'aquesta lloc
sí, d'aquest país,
se senten molt, molt tranquils i molt segurs i, per tant, cap problema, vull dir, tiren pelanter.
Bueno, és que això ho deien. Per exemple, ara, no sé si va ser ahir, que a Madrid, a 2:45 PM,
sí. Mm-hmm.
2:45 PM, doncs, dos persones amb una moto, un casco, van baixar, van treure una pistola i van amenaçar de, bueno, que els van dir que donguessin les joies, el rellotge, peluco de 25.000 euros que portava. Era l'ambaixador d'Aràbia Saudita a Espanya amb la seva dona i la seva filla.
El van atracar.
Bueno, li van fotre un castanyot al cap amb la culata que li van obrir tot el cap. I aleshores veu que aquesta mateixa gent, o sigui, el clan aquell, els havien agafat fa un any perquè era un clan que actuava a Barcelona.
Ja, vale. Vale.
I també deien que, segons fuentes policiales, deien que aquesta gent, el problema és que se senten impunes. Com a molt passaran 4 mesos a la presó, tornen a sortir i tornen a fer el mateix.
Aire.
Clar, tu imagina't, et roben rellotges que tenen un valor impressionant.
Home, potser, per sort, jo no desitjo mal a ningú, però per sort van fer un robatori amb una gent important. Potser a partir d'ara, aquesta gent important d'un país important tocarà el crostó a l'altre país acollidor i dirà que què passa, de què aneu, què esteu fent. O, en tot cas, la pregunta seria què no esteu fent.
Bueno, és el que et deia jo, d'aquells que van robar un rellotge a un tenista a França i uns altres van robar un tenista aquí. Els del tenista a França, la condemna és 5 anys de presó cada un. Aquí, evidentment...
Bueno, aquí, pues, bueno...
La feinada que entrin, sí, que passin 2 dies...
Si no ets INDP, i català...
O això sí.
Llavors sí, no, tranquil, que llavors la justícia actuarà ràpid i... rigorosament. Si no, no, no. Abans no era el mateix. Abans hi havia teníem els nostres delinqüents. Home, el Vaquilla.
El Vaquilla.
L'Ute. I a més, què feien? Que s'ho guanyaven. Com? A base de, per exemple, aprendre a conduir molt ràpid perquè sabien que si els enxampaven els empresonaven. O sigui, era una qüestió de si tu robes, delinqueixes, mates o el que sigui, t'enxampen, et jutgen i t'engrajolen. Ara mateix, doncs, bé, no sembla que sigui així. I clar, veies les coses, dius, bueno, el Vaquilla, sí, ui, que malo és el Vaquilla, però escolta, va vendre a conduir, que els conductors de ratlli deien, collons, aquest tio, si el reciclés a fer de conductor de ratlli, segurament es guanyaria molt bé la vida, perquè caramba com condueix el tio. Es veu que si la seva especialitat era conduir molt ràpid i, bueno, es pixava tranquil·lament a tots els cotxes policials que el perseguien i perquè, bueno, sabia conduir molt. A part de que era un cràpola i tal, però sabia conduir molt. Tenia l'habilitat i no l'enxapava mai. El Vaquilla! Ara el problema és que hi ha moltes vaquilles sueltes i no les agafen. Ai, senyor. Ai, senyor. No sé si recordes que TV3 va estrenar-se a nivell de serveis informatius precisament estan allà en el moment de la detenció del Vaquilla.
A la Diagonal.
Va ser la primera gran notícia que va publicar TV3 i que va vendre les imatges, evidentment, a nivell internacional. I bueno, pues, a Televisió Espanyola van saltar les alarmes perquè, efectivament, tenien molt pocs mitjans els serveis informatius de Televisió Espanyola aquí, com sempre. Bueno, pues, com actuaven a les Espanyes com Televisió Regional, que és el que sempre han considerat que era Televisió Espanyola. I, per tant, tenien... dos cotxes i mai podien estar. En canvi, els de TV3, clar, van dir... Bueno, doncs van començar a tenir ràdios d'aquelles que interferien a les ràdios de la policia. Van actuar, doncs, a la recerca de la notícia i no de forma institucional com ho feia Televisió Espanyola. I els hi van passar la mà per la cara. Una altra de les notícies que va passar la mà per la cara crec que va ser la visita que va fer el rei a no sé quin país... que es veu que les imatges d'Eurovisió, que eren les que agafava Televisió Espanyola, doncs tardaven perquè els satèl·lits i no sé què, i en canvi TV3 va ficar un satèl·lit piratilla a Rocacorba, es deia, que era un dels centres emissors de TV3, i va enxampar la senyal internacional de no sé quina cadena de notícies, i directament va passar en exclusiva, i molt abans que la pròpia Televisió Espanyola, les imatges del rei d'Espanya a no sé quin país.
Remèrito.
El emèrito, bueno, que abans no era emèrito.
No, no, abans era super. Era el super campechano.
Campechano, super campechano.
Vale.
I que, bueno, és... Ole, bueno, pues, quins records, tu, escolta. Que... Ai, senyor. Què, com estàs?
Bé, una mica cansat.
Sí, però... et veig...
Sí, és que passo períodes de no dormir, però bueno, és igual.
I gana, passes gana o no?
No.
No passes gana,
no, no
menys, mal,
gana.
menys mal, perquè això... farà que puguis visitar els museus, tranquil.
Els museus?
Sí, museus, xaval. Titular que m'ha cridat l'atenció. Un estudiant... que és molt bo. Un estudiant es menja el plàtan d'una obra d'art perquè tenia gana. Clar, tu diràs, bueno, tio, no sé. Però resulta que es tracta de l'obra Comedian, de l'artista italià Maurizio Cattella, per la qual, el 2019, es va arribar a pagar... $120,000. I consisteix en un fons... Això sí, també té guassa el tema, perquè consisteix en un fons blanc, un plàtan i una cinta d'aquestes de cinta americana que aguanta el plàtan. Per aquesta obra, 120.000 euros.
Que guapo, no?
Guapíssim. Total que la notícia s'ha fet viral perquè un estudiant d'art, en les últimes hores, bueno, ha saltat la notícia que s'ha fet viral i amb una acció que ha cridat molt l'atenció, el jove s'ha menjat ni més ni menys que part de l'obra d'Art Comedian de l'artista italià Maurizio Cattelan. La peça en qüestió consisteix en un plàtan enganxat a la paret amb una cinta adhesiva de color gris, que dius, bé. Des del gener s'exposa al Museu Leurum de Seul, a Corea del Sud. El noi, elegant que tenia gana, va desenganxar la fruita, se la va menjar i, per acabar, això sí, va ser molt educat i va enganxar la pell. Va tornar.
Option.
Dius, bé, un company del noi va gravar l'acció i el mateix protagonista va publicar les imatges del seu perfil d'Instagram. De seguida s'ha fet viral a les xarxes i ha generat, evidentment, nombrosos comentaris i reaccions.
Home, li caurà un pal, no?
Jo diria que sí, però vaja, jo, si fos llest, ara agafava com a artista... I deixava el plàtan menjat. Ja tens una obra renovada de la que et tornaran a pagar un paston.
Però hi ha una cosa que no entenc. Tots els respectes, els plàtans sí. Tenen caducitat.
Ja, aquesta és la història.
Llavors, què passa, que has d'anar canviant el plàtan?
M'imagino que sí, però es calcula que si era del gener, diuen que els plàtans tenen una gran durabilitat, si pues són més o menys verdets i es conserven en fresc.
Pues jo els tinc a casa i...
De fet, els plàtans és una fruita que és de fàcil transport perquè s'agafa verd i va madurant al llarg del viatge. Això es deia, no sempre abans els barcos portaven els plàtans.
No ho sé, jo ho veig, per més que ho aguanti...
Sí, gener, febrer, març, abril...
No veig un plàtan jo a casa meva en 4 mesos i menjar-me'l. No ho veig, perdona.
Doncs mira, t'aclareixo, perquè malgrat aquesta malifeta, el museu ha assegurat que no emprendrà cap acció legal contra el jove i ja ha substituït les restes de la fruita per una de nova. De fet, ho fa sovint, 2 o 3 vegades a la setmana.
Veus?
I aquí s'aclareix tot el tema, per evitar que es faci malbé i perquè els visitants puguin veure l'obra en perfectes condicions. No menys mal. Segons el centre, es va informar a l'artista dels fets, però tampoc ha volgut emprendre cap acció contra el noi. Cattelan és conegut per elaborar peces satíriques que desafien la cultura popular, sovint provocant debats entorn l'art conceptual. És a dir, és un senyor que se n'enfot de la gent, simplement. Se n'enfot de tots aquests snobs que són capaços de pagar 120.000 euros per un plàtan enganxat amb una cinta adhesiva.
Jo recordo un disc de la Velvet Underground.
Sí, que tenia el plàtan.
Que era de l'Andy Warhol, sí. la il·lustració, i era un fons blanc amb un plàtan.
Sí, senyor. Sí,
que el tenia, però algú va pispar.
Perquè l'Andy Warhol doncs, va ser aquell artista que va posar en pràctica la innovació de fer art de les coses quotidianes, dels pots de tomàquet, del no sé què, no sé quantos. Però és veritat que, home, en aquest cas, doncs es tracta això d'una demostració satírica. M'imagino que l'artista va dir, jo us foto aquí un plata, una mica trompisme, jo us foto aquí un plata.
Sí, però...
I 120.000 euros.
Ah, jo he de currar molt per guanyar 120.000 euros.
Ja.
Llavors, què passa? Agafo una cosa blanca, li poso un plàtan, una cintilla i 120.000 euros?
Sí. Pues, si és capaç de fer-ho i de convèncer la gent, doncs clar, suposo que aquí les dots de convèncer la gent... Jo crec que en aquest aspecte la intel·ligència artificial ho té magre, perquè no serà capaç mai de reproduir l'estupidesa humana de pagar 120.000 euros per un plàtan enganxat amb una cinta.
Que a més l'has d'anar a causar, tu te'l compres i cada dos o tres vegades a la setmana l'has d'anar canviant.
Sí, per això et dic que a sobre resulta que no és ni una obra allò... Jo de l'artista insisteixo, el que faria ara és mantenir aquell plàtan i tornar a pagar un paston. Quanta gent voldria pagar un pastor per aquesta obra del El niño que se comió el plátano y lo volvió a dejar.
Clar, però pas que ja les peles sí que es podriran.
Oh, bueno, pues no sé, fas una mica de laca.
És efímera, aquella. No li veig, aquesta obra és molt efímera.
Aquesta la vernisses, tu vernisses el plàtan i vinga, va, i lo vendes. I metes otro fondo con otro plátano y con otra cinta de silo.
No ho sé, no ho veig clar, eh?
Bueno, jo si fos del nano...
Qui s'han passat el...
Si fos del nano, ara em donaria a conèixer. Jo sóc el del plàtan.
Que més, suposo que la cinta també s'haurà d'anar canviant.
Clar, tot.
Perquè la cinta també la vas posant i traient.
És brutal, és tan sòrdid com que, efectivament, no es tracta d'una cinta i un plàtan. És simplement un operari que dos cops per setmana agafa un plàtan, d'aquest va a la verduleria, agafa un plàtan i pum, el posa cinta americana i ala, aquí tenim l'obra, 120.000 euros. Sí. Fes-ho.
Home, em sembla fantàstic.
Jo ara agafaré, aniré a comprar una coliflor.
No, la gent que aconsegueix això és fantàstic.
Sí, francament.
Home.
Francament, jo els admiro.
Ah, hòstia, dius, bueno, tu què saps fer de la vida? Res.
Insisteixo que això sí que no ho supera la intel·ligència artificial mai. L'estupidesa humana, en aquest sentit, sí que no és insubstituïble.
Bueno, la intel·ligència artificial que està començant a repercutir a les empreses. IBM traurà 7.800 persones al carrer
perquè
no? Utilitzarà la intel·ligència artificial pel fer el que fan aquestes persones amb molt menys temps.
Exacte. Que és la de tenir idees, per exemple. Doncs hi ha simplement una màquina que estigui sempre ponderant les possibilitats i apa, ja tens una idea.
Jo l'altre dia vaig una cosa tan senzilla com un amic meu que havia de fer un currículum. I hosti, diu, ara que he de començar a pensar i a posar, i clar, no és només dir el que fas. I va anar això de la intel·ligència artificial, va posar el seu nom, el que feia, tal, i va apretar un botó. Poc, instantàniament tenia el seu currículum fet ja amb totes les seves dades.
Però si és que, a més, ara hi ha la vaga de guionistes una altra vegada. Recorda que la indústria de l'entreteniment als Estats Units ja va tenir una vaga al principis dels 2000, molt bèstia, que va fer perdre a la indústria un mogollon de diners perquè, efectivament, no es veien reconeguts i, de fet, la reivindicació va ser molt certa perquè ells reivindicaven que sense ells totes aquestes grans figures del cinema i totes les grans productores de sèries i tot això no guanyarien ni un duro i que, en canvi, això no es veia repercutit en el seu sou, per dir-ho així, en les seves retribucions. I què van fer? Van deixar de fer guions i, efectivament, si no hi ha guions, doncs tot, absolutament tot, es paralitza. Jo no vull donar idees, però si resulta que hi ha una eina que es diu ChatGTP, que posa simplement quatre paràmetres i ja et treu un comentari de text o et treu qualsevol cosa més o menys creïble i més o menys intel·ligible, doncs ni t'explico si poses la idiosincràsia d'una sèrie de personatges allà dintre i venga, apretes el botonet i crea'm situacions de convivència entre aquests personatges. I comença a crear guions. Que de fet tornen a estar de vaga els guionistes, però jo no sé fins a quin punt la seva feina corre gran perill, perquè aquests sí que són carn de canó de que...
Però jo t'ho vaig explicar, que sí. Amb això de, també un amic meu li va dir, tu què fas amb un altre? Diu, jo faig controls d'això, això i això. I cada setmana...
Controls.
Cada setmana ho he de fer i tinc que estar tota la setmana.
Sí.
Controls no diré el què, perquè no descobriré què fa.
No.
I ell li diu, a veure, digue'm qui fas, pum, pum. Quin model de control tens, aquest? Pitxa.
Vinga, au, ja està.
Tu fas això? Diu, sí. Diu, ara només et queda omplir les dades, perquè el de més ja està tot fet.
Ja està tot fet. Sí.
L'ha flipat. Diu, hòstia, però si jo tot tardo una setmana.
Pues efectivament. Pues la màquina ho farà. I a partir d'aquí, el problema, com diuen alguns experts, no és que la tecnologia mati a l'home. Sempre l'home ha sortit endavant, la persona, és a dir, l'ésser humà, sempre ha aconseguit. De fet, l'ésser humà s'ha inventat eines per poder progressar. I aquesta no deixa de ser una eina. El problema d'aquesta és que els polítics van com 3 o 4 anys al darrere. I sempre ha passat això. Sempre ens ha passat la ona per sobre i llavors hem regulat, quan ja el mal està fet. I no és el mateix el mal d'un la invenció de la roda que el mal d'una màquina que pot substituir les persones, simplement. Perquè ara cada cop és molt més difícil distingir l'autèntic de lo fals.
Igual ens foten a fora, tu, mi.
Ja no és només que ens fotin a fora. És que hi ha un... De fet, si us aficioneu a la pel·lícula Terminator...
Ens esperin 2 anys o 3.
No sé si us recordeu que les pel·lícules de Terminator, en la segona pel·lícula, és a dir, quan el robot és molt més perfeccionat, hi ha un moment donat que truca a la víctima, a la que persegueix, amb la veu de la seva mare. I és la seva mare de la que parla. I no és la seva mare la que parla. És el robot que, evidentment, ha matat a la mare i ha xuclat tot el coneixement i el to de veu i tot de la mare.
O sigui que jo, quan mori, puc seguir fent el programa.
Exactament. O sigui que no caldrà contractar ningú més. Ja...
Immortal.
Sí, immortal, absolutament. Bueno, mentre em moris, sí. Mentre la màquina s'institueixi quan moris, doncs mira, per què no?
Sí, el futur.
Home, si pot ser que et jubilis abans, no?
Sí, home, jo crec que sí. Jo crec que encara no arribarà la sang al riu. Encara que les coses avancen molt ràpidament.
Doncs pues tu imagina que algú et vol enfonsar. Agafa la màquina i surt, jo què sé, pues la imatge de l'Àlex Santamaría dient borrades i xorrades amb una tele o amb un YouTube. Amb un no sé què. I resulta que no sóc jo, és una imatge hologràfica inventada per l'intel·ligència artificial que és exactament igual que jo, dient amb el mateix to de veu coses que jo no he dit. Què? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues de eso se
no,
trata.
Sí, ja he vist molts exemples. La detenció de Donald Trump, que és falsa, no? Tota la policia allà i ell dient... No
I sé si
què.
Donald Trump també és fals?
Hòstia, és un... fa feta que no, eh?
Imagina't, que és un senyor, simplement, que era empresari, aquest l'empresari l'han segrestat i han posat el Donald Trump fals, que és el algú que van manipulant.
Tan... No. No, però és veritat, en qualsevol moment pots dir, mira, monto una història, tot fals, però les imatges, la intel·ligència artificial t'ho va posant tot, tu no veus la diferència, tu veus fotos, veus moviments... Dius, no, que és el Donald Trump, que l'han detingut.
Pues això.
És fals.
O un dia t'arriba una carta de comiat de l'empresa perquè resulta que tu, a través de YouTube o de no sé què, has dit el que has dit de la, contra l'empresa i contra no sé qui i contra no sé quantos. És jo no hi soc.
És difícil que jo digui, eh?
Jo no hi he sigut.
És difícil que jo utilitzi
si
les xarxes.
Si tu veus, això sí que ho tens guanyat.
Jo crec que sí.
Perquè no, tens, no, no, no estàs mai
res
a les xarxes.
Sí, no tinc res.
Veus?
Per tant, serà complicat. Jo tinc més amics, encara més bèsties que jo, però jo almenys tinc Twitter i jo què sé. Jo... Però jo tinc amics meus que és per trucar i penjar, i ja
bueno,
està.
Bueno, pues ja està, millor.
I no volen per res més. No pues... volen ni WhatsApps, ni res. Re.
És
no,
aquesta
no.
L'essència, eh? Escolta, si vols dir alguna cosa, truca.
Truca'm i a més parlem una estona. M'entens? I sí, tal. I llavors quedem a les 7 a aquest lloc, vale? Ja no ens hem de parlar més. M'entens? Sí, sí. No ens hem de preguntar res més, ja està. En canvi, la gent que va en WhatsApp va preguntant cada 2 per 3 què, ja veniu. Però quina hora hem quedat? No, d'aquí 1/4 d'hora. Doncs bueno, doncs queda 1/4 d'hora.
Ja.
Vale, no vingueu tard, vale,
no,
WhatsApp.
No, vinga.
Cap d'una altra estona. Ja esteu venint? No, és que no sé què.
O aquells que han passat una vetllada i després quan arriben a casa comencen a xatejar a través del WhatsApp. Que bé, que divertit ha sigut, eh? Hosti, sí, ha estat molt bé, eh? Caldria repetir un altre dia, eh? Sí, sí, ja, però no diguem les coses que han dit allà, a la taula. No, sobretot, i tal. I t'estàs mitja hora rebent pitos
d'on tu ja hi eres.
Del WhatsApp, de que ja està, que ja ho hem viscut.
Sí, sí,
no cal.
Però jo no responc, eh?
No cal. Per favor.
Jo deuen pensar que sóc un antipàtic, però jo no responc.
No, jo
sí. Arribo a casa tard d'algun sopar que hem tingut, i llavors tothom comença a fer les seves històries, i jo, pego el mòbil i me'n vaig a dormir. Que és el que es tracta, tu.
I mira, m'ha vestit de dormir i m'ha tret un badall.
Però sapiguessis la son que tinc jo.
Déu meu, tu.
Mira.
Sempre que badallo me'n recordo.
Que va! Estic millor.
Doncs sí, estic totalment d'acord amb tu i penso que sí.
Després també, ja ho he dit moltes vegades, els que pengeu, vas a una festa i la gent et fa fotos i sense encomanar-se a ningú, venga, al Facebook.
Hala, penjar-ho tot.
Tot, com ballaves, com feies el tonto, perquè tu doncs, estaves fent el tonto, perquè estaves de festa. I apa, vinga, i llavors tot el món ho ha de saber. Jo aviso la gent, no pengeu al Facebook. Si voleu penjar al principi, quan estem sentats a la taula, no passa res. Però després et fots a ballar, per exemple, poses música, poses a ballar, i fas el burro, i tots fem el burro, i totes, i totis. I aleshores, doncs,
Hòstia, després, hòstia, vaig veure paper.
Sí, no. I Puteu d'anar a comentar tot. No cal, no cal que aneu comentant coses.
No,
no cal, perquè a més ho fan amb un grup d'aquests que hi ha molta gent. Que
sí, no, no, i gent, bueno, és igual, i algú...
Hòstia, que em vas despullar el cotxe, eh? No, està molt bé. Jo m'he despullat el cotxe, tio. L'únic que vaig fer va ser canviar-me els calçotets perquè no podia anar molt d'allò, però no cal que ho vagis dient a tothom.
No, no, estem...
Estàvem allà.
L'anonimat és impossible, pràcticament.
Sí, sí, sí. Ai, sí, estem en un món de xifres, de rànquings, de que si tu més... Per exemple, de Sant Jordi, de la Diada de Sant Jordi, què és el que més s'està destacant i què més el que més recordes?
El que més recordo de la Diada de Sant Jordi és que no tenen ni idea de qui ha vengut més.
Exacte!
Un Exacte. Dia diuen uns, l'altre un altre, l'altre un altre.
I estan remenant la perdiu.
Hosti,
i vinga, i tal.
No sabem muntar oposicions.
Mm-hmm.
No sabem comptar els llibres que s'han venut.
Mm.
No Re. Sabem...
Bueno, o no sabem... I a mi que m'importa que s'hagi venut aquest o l'altre, que disfruti,
bé, escolta, a mi
que guanyi els diners.
A mi que m'importa si un n'ha vengut 20.000 i a l'altre 19.890.
Però quina pena, no? Perquè si resulta que l'únic que els ocupa aquests mitjans de comunicació del món de la literatura i dels llibres és quan s'han venut i que si la xifra ara és certa i demà no és certa, per què no dediqueu a fer un autèntic homenatge als llibres no només 15 dies abans que ens teniu taladrats amb els llibres que es vendran i que no es vendran? Per què no tot l'any dediqueu una pagineta als llibres i recomaneu 5 o 6 d'artistes, d'escriptors i escriptores d'aquí? Eh? I l'únic que feu és... Quants s'han venut més i quants s'han venut menys?
Sempre venen més els mediàtics, no?
Sí, normal, clar, però també hi ha gent molt bona que si tota aquesta premsa, en comptes de dedicar tanta energia en qui més ha venut i qui menys ha venut, dediquessin tot l'any una miqueta d'energia publicant i que fos una pàgina dedicada als llibres, doncs estaria molt millor, segurament.
I podríeu posar una llista, ja que voleu posar i us agrada tant comptar, però de 30 llibres...
Les 40 principals de
dels
llibres.
Clar, que puguem tenir, que no ens haguem d'empassar sempre els 3 o 4 primers, que sempre són els mateixos.
Jo amb això sí que recomano no estar molt atents als mitjans de comunicació, menys Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió,
home,
evidentment, això no, queda descaradament sobrevist, sinó simplement que aneu a la vostra llibreria de capçalera, que és molt més fàcil. Agafeu, entreu a les llibreries, que n'hi ha, bueno, cada cop n'hi ha més, però bueno, ara per sort sembla que està revertint la cosa. Torna a haver-hi una mica més de moviment amb el tema de les llibreries. Doncs entreu a la llibreria i comenceu a explicar-li a la persona que està allà, bueno, no li explico la vostra vida, però simplement què us agrada, què no us agrada. Converseu una mica amb la llibretera o el llibreter, que segur que amb el bon ofici que tenen sabran adivinar més o menys per on van els vostres gustos i us recomanaran llibres. I si cada setmaneta o cada quan llegiu el llibre, doncs torneu a entrar a la llibreria, us tornaran a recomanar un altre autor o autora. I així aneu agafant el moromillo. No cal que els mitjans, els grans mitjans, us vagin dient ui, aquest que surt a la tele i que és molt mediàtic i que ven molts llibres, compra'l. I allò que pres. Doncs efectivament, la notícia diu que continua l'embolic amb els autors més bons per Sant Jordi. El gremi de llibreters ha publicat la llista definitiva amb el Xavier Bosch liderant les vendes en ficció amb el seu llibre 32 de març i Carles Porta, que digue'm a mi. A mi m'agrada més veure els crims a la tele.
Jo
sóc...
Jo no m'agrada ni veure'ls a la tele ni llegir-los.
Sí.
Ja tinc prou problemes jo a la meva vida com per tenir-me que preocupar de crims.
Bueno, però resulta que ara...
Però a molta gent li agrada, eh?
Sí, no, i a mi... No, a mi, no. Hi ha algun capítol que el trobo avorrit? Ara, per sort, això sí, no hem d'esperar sempre a que surti el nou capítol, sinó que, bueno, pues vas mirant els que hi ha en el podcast i ja està. Vull dir que... Però sí, està bé, perquè els meus fills també. Escolta, que surt el nou capítol de Crims. Vinga, i s'enganxen.
Diu, Crims pel teu fill petit ha d'estar prohibit.
Què va. Però sí, això els hi va...
Surten aquests nens.
Els hi va de tornada, tot això. Doncs a veure, recordem que ara Xavier Bosch i Carles Porta, no? Pues resulta que el 23 d'abril la llista era de Gemma Ruiz, autora més venuda en ficció amb Les nostres mares, i La sotana en no ficció amb La gran enciclopèdia del Barça. Doncs aquest dilluns, però, un altre rànquing va determinar que qui va liderar les vendes en ficció va ser Xavier Bosch amb el 32 de març i Sala Martín amb el de La sabana a Mart. I així anar fent. Però aleshores jo pregunto, insisteixo, i què? I què? Doncs pues que els hi vagi molt bé, a tots, escolta, i que cobrin molt, i que paguin molt Hisenda, i que... Va, i què? Bueno, doncs pues tinc el rànquing del 5. 32 de març, Les nostres mares, El retrat de matrimoni, de la Maggie O'Farrell, Pregària a Prosèrpia, Prosèrpina, d'Albert Sánchez Pinyol, i París érem nosaltres, de l'Andreu Claret. Haig de dir que no n'he llegit cap d'aquests.
Potser em llegiré...
Vés a saber. Jo tinc un munt de llibres pendents per llegir.
El de l'Albert Sánchez Pinyol, mira què et dic.
Mira, va. I els de no ficció és Crims, Pecats Capitals, Gran Enciclopèdia del Barça, De la Sabana a Mart, Aliades i La Pausa dels Dies, del Xavier Grasset. Aliades, evidentment, sí que el recomano, i sí que el d'allò, perquè és de la nostra gran amiga Txell Feixas.
Molt bé, aquest recomanat i a comprar-lo.
Segur, aquest fijo. O sigui, te'n vas a la llibreria ja i el compres.
Vinga.
Vinga. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més?
No, m'estic fotent Vinga. De calor. No, tu no tens, Sam.
Sí.
Mira, vaig així com...
Pues perquè no engegues l'aire.
Perquè no tinc mando.
Ara.
Comandament, perdó.
Jo t'ho faig. Au, té el mando.
Sí, mira, ja anava mig nu, eh? Ja anava semi-nu, eh?
Mm. Sí o no? Sí, tu. Ara, però ara vigila, perquè si t'engego l'aire, t'engostiparàs directament.
No, que tinc la veu, com veus,
sí,
tomada,
ja,
eh?
Sí, jo també estic començant a tenir una mica de...
No, però no tinc res, no em fa mal res, però bueno, tinc la veu tomada.
Vale, però no passa res, eh?
No sé de què és. Pot ser de l'aire, no?
Pot ser de...
No, després l'aire condicionat.
Jo què sé, de la primavera tan boja que està fent, i de que no plou, i de que... Bueno, no sé, tot plegat. No, d'avui tampoc plourà, no?
No.
Hosti, per cert, aquesta notícia sí que... tornem. Pere Aragonès va intentar reunir-se amb Barack Obama. Això sí, sense èxit. Els contactes, diu la notícia, no van fructificar. Pere Aragonès, el president.
No, pensa que va fer un viatge per...
Perquè l'Obama què va dir? Aquí? Com?
Pensa que va fer un viatge per Sud-amèrica i tampoc es va reunir cap president. Bueno, dic, escolta una cosa, però jo de Pere Aragonès, si jo fos el seu assessor, hauria aconseguit un contacte amb l'Obama. Saps
tu?
Com? Sí, sí. Pere Aragonès se'n va a Montserrat.
Ah, interessant.
Es vesteix de monjo.
Interessant. Més o menys fa cara.
No, serà difícil, pensant que és el fill d'un monjo, però bueno, i això no pot ser. I aleshores, quan l'Obama saluda, ell es posa allà. M'entens? I llavors, quan l'Obama el saluda, es treu la caputxa.
Hola!
I llavors cric tots els periodistes de la Generalitat de Catalunya, immortalitzen Obama donant la mà amb un monjo disfressat. Era una opció. Era una opció. L'altra opció era la nit. De que sabia que anava al restaurant aquell, que no me'n recordo com es diu, Amar. Bé. Doncs haver reservat ell una taula, amb alguna... la seva esposa, i haver reservat ell, i anar-se'n al restaurant, i quan vingui l'home, home, què tal? Però, noi, és trist, perquè no aconseguim entrar en el que... Home, seria bastant... guapo que un president de la Generalitat es trobés amb Obama, però fa l'efecte que no ha reeixit. És que no sé qui organitza aquestes coses. Ja dic, jo em pensava que el viatge a Sud-amèrica podria quedar amb presidents, però i no sé per què no queden amb ells. Algun expresident va aconseguir, però m'entens? Perquè no el coneixen.
A mi sembla una mica aquell, no sé si recordes aquell número de Gila, del humorista Gila, amb el seu telèfon, que intenta posar-se en contacte amb Bill Clinton, és a dir, amb el president dels Estats Units en aquell moment. I era això.
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno.
Pere Aragonès.
Con Washington. Pues no sé el número, búsquelo en la guía, en la letra guá. A ver si puedo hablar con el Clinton este. Clinton, ¿cómo te va? Bueno, acabas de empezar de momento. Bueno, oye, que he terminado lo del Líbano y ahora para dónde voy. ¿Cómo está lo del Saddam Hussein? ¿Quieres que te lo arregle yo? Déjame le llame yo. Esto es este.
Ara et truqueu el Saddam Hussein.
El Saddam Hussein. Que se ponga. Tú. Oye, tú. A ver si paras de una vez, porque... Te estoy hablando en nombre de los Estados Unidos de América. O sea que... Uy, cómo va... Uy... Uy, que no me conoces a mí. ¡Uy, cómo vaya yo! Pues ha tenido suerte porque ya no está de ministro el Serra, porque hace 2 años te mandó 2 braguetas y una corbata y... 2 fragatas y una corbeta. ¿Qué? ¿Eh?
Oh. 2 braguetas y una corbata.
Pues sí, són les trucades dels grans presidents. Bueno, el Pere Aragonès, pots arreglar alguna cosa.
Ojo con cruzar el paralelo. No sé cuál, el paralelo. Tú ya sabes lo que te digo. Yo, si quieres, hablo con el Clinton y te lo arreglo, pero por las buenas, ¿eh? No me hagas a mí... Uy, estoy yo con la bayoneta y hago un pincho moruno ahí... En un momento. Bueno, pues pórtate bien. Bueno, este... se ha creído. Bueno, tenemos nosotros los portaaviones, eso sí. Bueno. Con la fábrica de armas.
I així està fent, i així era fent, com Pere Aragonès, sempre trucant a tothom. Llàstima no li responguin, no? Però bueno, què hi farem? Ai, senyor... És que, què li volia dir?
El de Montserrat, sí, no vas veure que va anar a donar la mà a la gent?
Sí.
Que aquells guardaespatlles estaven bojos.
Sí, mai tant, imagina't, no?
I ell n'ha donat la mà a la gent.
El Clinton venia d'arriba. Ai, perdó, Clinton, el Obama venia d'arriba.
Venia d'arriba i n'ha donat la mà a la gent, i la gent aplaudint-lo.
Content, content.
I
si que...
posar per allà, també, si no volia disfressar-se.
Ole, ole.
Podia posar-se allà, el va ser clar, que és tan petit...
Obama, que sóc el president.
És tan petit que no, igual no el deixàvem.
Bueno, és allò que dius, bueno, Pujol també era petit. És, vaja, perdó,
Però més grassonet, no
poder. Petit. Bueno, també Pujol, home, ara Pujol, pobret, és més poqueta cosa, no?
Home,
però
ara...
el seu dia, sí que tenia jo una cosa, però Pere Aragonès també va... Si el poses una mica més calvet i així fila, fa, ara. Després cadascú, lliurement...
Parla igual.
Si el vol comparar amb Jordi Pujol, ja és el seu problema.
Sí, no, no entrarem nosaltres.
De temes físics.
No entrarem nosaltres, que no es pot parlar. Mm. Estem a punt d'entrar...
Sí, però es pot parlar o no ja? Perquè encara, no ho sé. Jo el reglament no el tinc gaire clar.
A nosaltres ens l'hem passat sempre pel forro.
Sí. Bueno, sí, tampoc... Sí, exacte.
Ah, ja, ho hem fet amb bona intenció.
Home,
tampoc...
sempre. Dons un guard. Ai, senyor, 5 minuts per... 5 minuts per la una. Ja, ara ja, no sé quin dia som, ja és una setmana molt rara,
sí,
aquesta.
Sí.
1 de maig, que dius, ara venen les fires. La setmana que ve venen les fires, ja o no? És la setmana que ve? Oh, doncs vigila, que ens la que hem de fer el programa des d'allà,
No, ja bueno. No ho fèiem abans.
Ja. Però jo he visto coses. He visto coses. Bueno, mira, doncs el farem allà. Ves, anirem saludant a la gent, anirem...
Hòstia, mira que arribes a ser Torrecollons, a Santa Maria, perdona que t'ho digui,
Les fires...
Jo que ja em pensava que m'havia...
Ja, jo també. Però no, és perquè la setmana que ve, senyores i senyors, crec que són fires i festes de maig o dels enamorats de Vilafranca del Penedès.
A finals de setmana.
I el recinte... Sí, clar. I el divendres, que ja es veu que ja tindrem allà un dispositiu allà potent, una cosa... Allà, doncs farem el programa en directe des d'allà.
Quina il·lusió.
Que passa que tampoc, aviam, sincerament, a aquella hora tampoc és que passi molta gent.
No hi ha ningú, perquè no han inaugurat moltes vegades.
No, bueno, sí, està obert, però no, inauguren a la tarda.
Ah, sí?
Les autoritats inauguren a mitja tarda.
Però algun any l'havien passat al matí?
No ho facis dir. Jo diria que no, però bueno... Bueno, no sé.
Degut al nostre rang dins de l'empresa, farem el que ens diguin.
Sí, exacte, que diu pa allà, l'enemigo està allà. Que el Clinton està aquí.
Clar, perquè l'any passat no vam tenir tant i aquest any tornem a tenir tant.
És bo que estan en ello.
I aleshores tornem a fer programació.
En principi farem programació des d'allà, nen.
Pues mira...
Ara, no sé com estarà el tema de les copes de cava i aquestes coses. No sé com estarà el tema.
Tot això ho porta el que tens darrere.
Sí, no. Bueno, porta...
Toni, doncs fotis,
Jo crec que... No, què vols dir, no es pot veure? No es pot veure...
Com t'has tornat? Com estàs perdent?
Això està per veure.
Això està per veure. Mira, l'altre dia vam dinar de costat.
Sí o no?
Sí.
Amb qui?
Ell amb uns i jo amb uns altres.
Ah. Ell qui? Clinton? L'Obama?
El Toni!
Pues, senyores i senyors, aneu-vos apuntant a l'agenda. Es veu que divendres... Aquest divendres no, l'altre. La setmana que ve, que es veu que són les fires. i festes.
Hosti, em fa una il·lusió que no t'ho pots arribar a imaginar.
Molt.
I també veig que el Toni està emocionat.
M'ho va dir el Toni l'altre dia, estic a casa tremolant.
No pot dormir, bueno, jo tampoc. No.
Sí, això és veritat, eh?
Ai, senyor.
Sí, ara ja sabeu que és per les fires.
Sí.
Després, quan acabi les fires, ja podreu dormir.
Que hi ha més de 20.000 estants repartits.
Bueno.
El que tenen les fires.
Sí.
Pa, és que plourà.
Parla Toni Olivella.
Cada any plou a les fires.
Com que fa falta pluja...
El Toni, que no se l'ha escoltat, perquè suposo que està allà.
Diu que cada any,
diu que cada any plou.
Sí, sí.
Com que no s'ha escoltat amb l'alto que hablo...
Jo lo sento, eh?
El Pep Vergés em sent.
Pues llavors sí.
Ah.
Apanyaràs, jo.
I do.
Jo digo, por vuestro bien. No, jo no querria... Bueno, escolteu, ja veieu que estem aquí darrere, no? Vull dir que o poso una mica més de gila o...
Home, doncs mira, ens queda un minut i mig només. Ara m'ho he d'afaitar, també.
Sí, bastant bé.
I posar una camisa més o menys elegant.
Pues vinga, escoltem el Gila, que truca no sé qui, però bueno, escolta.
Había tres palabras que...
Ui, no, que aquest només surt per una altaveu.
Sí.
Pobre Gila. Deixa, no passa res, no t'entretinguis.
Y dije yo, no es lo mismo. Molestar sería si yo marco un número cualquiera a bulto. El primero que se me ocurre, ¿no? Y me pienso también a bulto un nombre cualquiera. Y digo... ¡Está Basilio! Perdone. Esto sería molestar. Pero si a las 11 de la noche marco el mismo número... Y digo... ¡Está Basilio! Perdone. Esto ya sería irritar. Pero claro, si a las 4 y media de la mañana... marco el mismo número... Y digo... Sí, Basilio, ¿ha preguntado alguien por mí? Esto sería cabrear.
Bueno, noi, pues això. Au, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Vila, 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 V